Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Demà és l'últim dia que es pot veure l'obra Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers a la Sala Beckett. No és el primer cop que recomanem aquesta obra de teatre al Suplement perquè l'exercici que fa l'Alba Pujol amb el Pep Cruz i l'Ali Rigola és interessant i sorprenent. El pare de l'Alba va morir l'any passat d'un càncer i durant les darreres sessions de quimioteràpia el director Àlex Rigola va ser testimoni de les últimes converses entre pare i filla. D'aquelles transcripcions en va sortir aquesta obra preciosa, una obra que, segons el mateix director, va néixer com un espectacle sobre la mort i va acabar sent una obra sobre la vida. Dalt de l'escenari només hi ha l'Alba Pujol i el Pep Cruz, però hi van passant més coses. Una d'aquestes coses que hi passen és la projecció d'un vídeo del doctor Enric Benito, expert en oncologia i curials pal·liatives. En aquest vídeo posa sobre la taula la por que tenim a morir, el tabú que suposa la mort i com enfoquem la nostra pròpia mort i la de la gent que estimem. A aquesta hora al Suplement connectem amb els estudis de ràdio d'IB3 Palma. Allà ens hi espera el doctor Benito. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El doctor Enric Benito per parlar de morir, però sobretot per parlar de viure, no, doctor?
I tant, sí, sí.
Deixa'm dir d'entrada que, clar, jo vaig anar a veure l'estrena d'aquesta obra de teatre
sí.
I em vaig quedar amb més ganes de xerrar i de conèixer el doctor Benito, perquè per alguns de nosaltres ha estat molt descobriment. Després, indagant sobre el doctor Benito, ens hem adonat doncs, que era una persona que ja es dedicava molt a la pedagogia, a les conferències, no?
Sí. Sí, sí, estic... em diuen que estic jubilat i no és veritat, només som pensionista. Tinc 70 anys, però des de que vaig deixar la clínica faig molta docència i divulgació sobre aquests temes que m'han portat. Des de l'experiència clínica com a metge, primer oncòleg, per cert, em vaig formar a l'Hospital de Sant Pau aquí a Barcelona, he tingut sempre molt de vincles en Catalunya, i després vaig fer cures pal·liatives també aquí a l'Institut Català d'Oncologia, vaig treure el meu màster, i he estat dels darrers 20 anys tenint cura de persones en aquest procés. I el que s'aprèn en aquest entorn no té preu. Això no ensenyen a les facultats de medicina.
Doctor, com és que vas deixar l'oncologia per dedicar-te a les cures pal·liatives?
I per coherència, perquè jo em donava compte que allò que estàvem fent estava bé, perquè és veritat que quan jo vaig començar a Sant Pau el 75, 76, es morien 3 de cada 4 pacients. Quan al cap de 20 anys em vaig plantejar, es curava la meitat ja. Ara crec que se cura més la meitat ja. Però la gent es mor més prest o més tard del càncer d'una altra cosa, i això estava molt abandonat. En aquell moment em vaig donar compte que sabíem molt poc d'això, perquè semblava que no era un tema acadèmic, no era una cosa de metges, això. Això, en fi, i ho deixàvem de banda, i la gent es mor molt malament quan no tens cura d'aquest espai, d'aquest procés, d'aquesta atenció. No?
Què vol dir morir malament?
Home, morir sol, morir en dolor, o morir, diguem-ne, amb por. Aquestes són les tres coses. Nosaltres tenim un cos, però tenim bé, tenim una psique, tenim un esperit. I els metges ens entenem molt bé amb el cos. El dolor físic es pot treure amb morfina, amb fentanil, amb metadona, hi ha un munt de fàrmacs avui en dia. Però el patiment existencial, això no se'n va amb fàrmacs. I això, d'això no en sabíem. I en vam haver d'aprendre, no? I les cures pal·liatives, la societat espanyola a la que pertany de fa... entenc que l'honor de ser membre d'honor de la societat, ens vam plantejar des del 2004 fins al 2014, durant 10 anys, un grup de treball per intentar entendre què és això del patiment, què és la compassió, què és la sanació, com es pot morir bé la gent, com es pot morir sana. Sana vol dir íntegra, no que el seu cos estigui bé. Evidentment el cos s'abandona. Però la gent pot morir d'una manera molt diferent si posa recursos i comprensió del procés i entens com va això i ajudes a que això sigui una despedida, un tancar de la teva biografia, però no un desastre, ni un fracàs, ni un absurd, sinó quelcom que mereix reconèixer, cuidar i tenir cura. Mira, quan venim al món, som fràgils, vulnerables, dependents, però tothom, quan neix un nadó, tothom s'hi aboca a sobre per fer tot el que faci falta. No és una festa. Quan marxem d'aquest món, sembla que hem de marxar sols i per la porta sense fer massa soroll, perquè ningú sap què fem nosaltres quan marxem. I estem igualment vulnerables, dependents i necessitats de tendresa, de cura. I les cures pal·liatives, que són realment la part acadèmica, la part professional de com tenir cura d'això, dins les cures pal·liatives jo personalment vaig enfocar molt més en tema de l'acompanyament espiritual des d'una perspectiva humanista, professional i transconfessional. O sigui, això no té res a veure amb religió, té a veure amb el fet de ser humà, de ser persona, i això es pot entendre i abordar i tenir cura d'això. I això és la feina que em dedico ara a fer la docència sobre aquest tema, sí.
Crec que l'Estat, al voltant del 70% de les persones que moren ho fan en un hospital.
Sí, efectivament.
Això és una manera de morir malament?
Bueno, en els hospitals estan fets per curar la gent, per salvar vides, per arreglar cossos i per curar malalties. No estan fets per atendre processos de morir, excepte en aquells llocs on hi ha cures pal·liatives o gent que es dedica específicament a això, no? I jo diria, i ho he dit públicament, i a vegades els periodistes ho han tret com a titular, traient el context, que l'hospital no és el millor lloc per morir, des de luego. Si no hi ha gent que estigui formada i preparada, perquè els metges, és que quan tu veus la mort com un fracàs o com quelcom que no m'ha de passar a mi, el meu malalt no se m'ha de morir, i des d'aquesta perspectiva fas tot el que pots per mantenir allò pot ser un desastre, que hi afegeixes molt de patiment innecessari des de la teva ignorància, no comprendre que el procés està ben organitzat i que no t'hi has de ficar aquí al mig. Sobretot la gent, jo a vegades una mica provocativament els dic, si voleu saber si en aquest hospital es mor bé, hi ha un indicador de qualitat molt clar, i és quanta gent es mor amb el suero posat o amb la mascarilla d'oxigen. Perquè això és un indicador directe de mala praxis. Ningú necessita oxigen per morir, ni suero. Necessita intimitat, l'acompanyament dels seus, un espai per ell, a tenir un bon control de símptomes, va fer les paus en la seva història i saber-se despedir i marxar. I això no se fa en suero ni en oxigen. Això és la medicalització de la mort, es fa des de la ignorància de no entendre el procés com va. I des d'un model molt biomèdic, molt centrat en el cos de la persona. La persona té un cos, però no és un cos només.
Clar, parles molt de morir bé, però tu no has mort mai.
Bueno, jo no recordo haver mort mai, però tampoc recordo haver nascut. I sembla que això ha passat, no?
Sí, això és evident que ha passat.
Llavors l'únic que puc dir és que no em puc fixar els meus records.
I com és que t'atreveixes, i no t'ho dic com una acusació, sinó t'ho dic també com un acte de valor, no? A pontificar sobre la mort.
No, perdona, no pontific. Jo parlo des de l'experiència, no de la creència.
Sí, però és una experiència que tu no has tingut mai, a nivell personal.
Jo he tingut l'experiència d'acompanyar cents de persones en aquest procés i veig perfectament com va això, i entenc com va això. I ho he viscut de manera molt experiencial i també he fet formació personal de què passa en aquests processos. Hi ha moltes tècniques avui en dia de pedagogia, de com, què és això de morir, on tu pots entrar bastant modificat de consciència, que són els mateixos que es descriuen quan hi ha una parada cardíaca. És a dir, hi ha moltíssima informació sobre això, però hi ha una informació que no és cognitiva, que és experiencial. Quan tu has experimentat això, pots parlar amb aquesta seguretat que jo, bueno, crec que transmet, perquè crec que la gent m'escolta perquè no pel que dic, sinó des d'on ho dic. I com ressona. Sí.
Dius que morir en pau també vol dir marxar sense tenir gaires converses pendents, i al voltant d'això també tracta aquesta obra de teatre que aquests dies hem pogut veure a la Beckett. És molt important també prendre consciència de que arribarà un final, no amagar-lo i afrontar-lo de cara i preparar-se per aquest final, no?
No sé si hi ha un final, Això del final de la vida és un poc copiat dels Yankees, no? End of life, end of life care. Mira, jo crec que la mort no existeix. Existeix el procés de morir. I en aquest procés hi ha probablement un canvi de nivell de consciència de la persona en aquest procés, no? I efectivament per desencarnar i per amollar i per deixar partir sense assumptes pendents, és important tenir les coses sempre preparades, tenir les maletes preparades i estar disposat, perquè aquesta assumpció que tens de que la mort és el que passa a la televisió a Afganistan o als altres és no haver-te plantejat seriosament què fas aquí. O sigui, si hi ha alguna cosa que és segura des del moment que has nascut, és que t'aniràs. I quan abans te preparis per tenir-ho clar, o sigui, si tu no vols veure la mort com si fos qualsevol cosa que no et passa mai a tu, no maduraràs mai, perdona. I si tu la poses davant com si fos qualque cosa obsessiva, no viuràs tampoc, no? I la gent, diu el Dalai Lama, em penso que diu, la gent viu com si no hagués de morir mai, i quan es mor fa com si no hagués viscut abastament, no hagués viscut mai. Perquè quan tu te la poses al costat, quan tens un problema seriós, important, te planteges, quina importància tindrà això que em passa avui el dia que jo me'n vagi? i veuràs com t'ubiques ràpidament i li treus les tonteries a la vida. Perquè la mort te situa i t'ubica a la teva finitud. I aquesta finitud te dona una profunditat que te fa viure amb intensitat, amb plenitud, amb goig. Estàs... O sigui, no perds en les tonteries que molta de gent a vegades s'embuia i es fa un lío amb coses que no tenen sentit. No? I, bueno, jo crec que la pedagogia de la mort s'hauria de cultivar, perquè a mesura que la gent ho veu com un fet que forma part de l'existència, li pots treure la por, també. I si li perds la por a la mort, t'asseguro que no fa por ningú, ni els jefes, ni la sogra, ni el gerent, ni ningú. O sigui, tens una llibertat immensa. El que aprèn a morir, desaprèn a ser esclau. Mm.
Com afronta els moments finals de la vida tota aquesta gent que has vist morir, doctor?
Bueno, la casa de la mort té mil portes perquè cadascú trobi la seva. No n'hi ha un estil únic. Però sí que podries, si vols fer un... Hi hauria extrems, no?, uns extrems. I després la majoria de gent entremig. Mira, la gent que no ve gens preparada, perquè no som tanta gent mai, que no ha sabut ni el que ha vingut a fer en aquesta vida, ni ha descobert... Perquè jo crec que tots tenim necessitat de tenir sentit, saber què hem vingut a fer i fer-ho. Ser coherents nosaltres mateixos, tenir en les relacions importants de la nostra vida, o sigui, que no hi hagi conflictes emocionals pendents amb les persones significatives, i també, d'alguna manera, t'has d'haver atisbat, o tingut una mica de percepció de que això no és... El que es veu no és tot el que hi ha. Hi ha molt més del que es veu, i probablement això, aquest viatge no acaba aquí. Llavors, aquestes tres dimensions de coherència en tu mateix i sentit, d'harmonia en les relacions amb els altres i d'esperança o expectativa de que potser pot ser que el viatge segueix aquí, a la mesura que tu ho tens treballat, te pots acostar aquí amb menys problema. Quan tu no t'has enterat ni què has vengut a fer, has estat fent tonteries, no has tingut una relació... O sigui, tens una... segurament en aquells moments no estàs preparat per res i ho viuràs molt malament.
Què vol dir fer tonteries?
Bueno, fer tonteries és no connectar amb tu mateix, no saber qui ets, no haver descobert qui ets.
I tu qui ets?
La consciència.
Carai.
La consciència que està sempre present, i la mateixa que tens tu, i que és única, i que és de tots.
I tu què creus que hi ha després?
Ah, jo no ho sé, en seriós ho veurem. Però no et preocupis gaire, també ho sabràs aviat, abans del que pensis.
Home, jo espero morir-me tard.
No, però és igual, si el tens no existeix gaire fora d'aquesta dimensió. És a dir, aquesta dimensió física, tens una ment que tu t'has identificat com tots nosaltres ens identifiquem amb la nostra ment i el nostre cos, el nostre rol, el nostre personatge. Això és efímer.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem conversant des de, en connexió amb IB3 Palma amb el doctor Enric Benito, coordinador del programa de cures pal·liatives del Servei de Salut de les Illes Balears, oncòleg també de formació, conversant al voltant de la mort i també parlant d'aquest concepte que és morir sa, que és un concepte que estem intentant desxifrar també què vol dir exactament.
Tinc una mala notícia.
A veure, digue'm.
El càrrec de coordinador del programa de cures pal·liatives també és mort ja.
També és mort ja?
Sí, és mort. Sí, jo ja no sóc això, afortunadament.
Tu has tret de sobre.
Bueno, m'estic... ho vaig deixar, sí, vaig morir.
Doncs excoordinador. Gràcies, ho deixarem gràcies, així. Sí. Doctor, parles molt del cosmos, no?
Bueno, són paraules per fer entendre a la gent que es tregui la seva mirada al seu melic.
Què és el cosmos?
I jo crec que l'organització de tot el que hi ha al voltant i del que fem part nosaltres també, no?
Volia preguntar per l'eutanàsia. Què en penses de l'intent que ara hi ha també per regular-ho per part del govern espanyol?
Bueno, primer diria que jo no n'entenc d'això. Segona, que no té res a veure amb cures pal·liatives. Tercera, que això afecta a un percentatge de... Per la meva experiència, t'ho puc dir que a la meva vida professional, que he treballat més de 40 anys com a oncòleg i com a pal·liativista, he tingut 4 peticions en la meva vida. És a dir, la freqüència d'això és mínima, comparat la necessitat, comparat amb la necessitat enorme d'atenció a les persones que moren molt malament per falta de recursos. A mi em sembla bé que si algú té un acte compassiu per ajudar un altre que mori bé, aquesta persona no estigui condemnada ni hi hagi una llei que la castigui. Però això no és començar la casa per la teulada, és començar la casa per l'antena de televisió que posem sobre la teulada. O sigui, els fonaments de l'atenció humanitzada al procés de morir consisteix no en fer, començar amb la llei d'eutanàsia, sinó amb una llei de cures pal·liatives que doni recursos i facilitats perquè la gent no mori malament, com està morint actualment. Més del 50% de persones en aquest país no tenen accés a les cures pal·liatives. O sigui, això és el que penso. O sigui, penso que està bé que ho facin, que és un gesta, que és un... És a dir, els polítics fan coses d'aquestes per sortir pel diari, per la premsa, sembla que fan coses importants, però les importants no l'estan fent, eh? Perdonin, però s'estan deixant fora el que realment importa a la gent.
I quin paper creus que juga l'Església en la manera com afrontem la mort?
Jo crec que cada vegada menys, no? Vull dir, el que passa que sí, que venim d'una cultura on se'ns ha ensenyat d'una manera bastant, una pedagogia bastant trista, no? Perquè jo crec que a les esglésies, en lloc d'haver-hi un Jesús crucificat, hi hauria d'haver un Jesús ressuscitat, no? Si realment haguessin entès el missatge, no? I la por al redor de l'entorn de la mort que s'ha cultivat és la típica manipulació que fan les dictadures i la gent que vol acollonir els demés, no? Si jo aconsegueix que tinguis por, te tinc dominat, mos han ficat molta por. Però la gent no és tonta, la policia no és tonta, tu. I la gent avui en dia ja no acceptes segons quines impressions d'aquest estil, no?
Parlem molt de la pròpia mort, però m'agradaria també parlar de la mort de la gent que estimem, del nostre entorn. Sí. Perquè tu dius, ens hem de preparar per la pròpia mort, però segurament no estem preparats per perdre un fill, per exemple, no?
Això és molt més dur, probablement, sí. Sí, sí. I, bueno, realment el patiment, una definició ràpida de patiment seria la resistència al present, la no acceptació de la realitat. Això que ja no m'agrada i que m'ho canviïn, per favor, perquè això no ho vull. O vull una cosa que ara no hi ha. Clar, això sempre se fa des d'aquesta mirada autocentrada, on jo me considero, m'entens, que el meu fill és meu, comprens? I és vera que jo penso que el meu fill... Jo l'estim molt, els meus fills, i em sabria... És a dir, jo no estic... però crec que aquestes són oportunitats perquè vaig descobrint que les coses no te pertanyen i que l'acceptació de la realitat que no pots canviar és la manera més sàvia d'adaptar-te en aquest procés, no? És bo de dir, és molt mal de fer. I jo sé de què pal, perquè he acompanyat molta gent, jo què sé, el més difícil és, per exemple, un nen, no? I la mare, perquè el nen és el que està més ben preparat, el millor per marxar. Però als pares els costa molt, però dintre, si tu ajudes en aquest procés i acompanyes aquest procés i ajudes a elaborar aquesta pèrdua, la família elabora molt més amb l'ajuda dels professionals que no si els deixes sol amb el... Vull dir, això és el que vull dir. Si la societat pren cura d'aquesta part de l'etapa de la vida i cuida això amb tendresa i amb professionalitat, pot aprendre moltíssim d'això, no? I, bueno, és veritat que estan menys preparats per perdre els demés que nosaltres mateixos moltes de vegades, estic d'acord, sí.
Tu has pensat en la teva mort?
Bueno, jo tinc preparat una mica tot com anirà, sí, tinc que el meu fill té les instruccions de com ha d'anar i, bueno, com no penses en això, evidentment.
Creus que tots hi hauríem de pensar?
I, bueno, si tu vols posar les coses al seu lloc, com bé que hi pensis en això. I sobretot no és que hi pensis, sinó jo vos convidaria, si teniu algú estimat, algun proper, que està en un procés així com va tenir l'Alba amb el seu pare, hi ha una pedagogia que no és el que diu el doctor Benito, el que diuen els llibres del Kubler-Ross, els llibres... No. Tu experimenta, acosta't allà. Acosta't, i d'entrada te trobaràs que no t'agrada, que no ho vols veure, que no saps què has de fer. Bueno, intenta cultivar la presència sense judici, observant el que passa. Ara, si ets capaç d'aprendre que això està ben organitzat, que això és el que a mi m'han ensenyat a veure. O sigui, estan parlant sense haver tocat l'experiència. L'experiència no té paraules, però és luminosa. No sé si tu has vist néixer qualcú, si has vist estat a un part d'algun nadó. No sé si has experimentat...
Encara no.
Però jo te convido que vagis a fer les dues visites. O sigui, si veus néixer algú, te quedaràs assombrat. No hi ha paraules. Com? Què és això? Però és... M'entens? Si tu vas acompanyar qualcú que se n'està anant i veus el procés com va i allò acaba bé, dius, uau, potser no és tan greu això, no? potser està ben organitzat. No?
Em dius, jo tinc deixades unes instruccions, tu tens 70 anys,
sí.
Tu has plantejat a partir de fer una edat o a partir de fer una recerca, o era una cosa que ja de jove tenies prevista per si de cas?
No ho tenia prevista, però tot el que jo he anat aprenguent aquests anys al costat de... Jo sé que no, jo, bàsicament és el que no vull que em facin, i vull que entenguin que no vull tenir gent al meu costat que tingui por. No vull que me transmetin la seva ansietat. Vull dir, jo, quan estàs fràgil, vulnerable, i estàs cada vegada més dependent, més tens una... se t'amplia la sensibilitat, perceps les coses del teu entorn, i el que no fa falta, el que no ha d'haver gent incompetent, però no només professionalment, sinó emocionalment, que no estiguin preparats per estar allà. O sigui, jo només vull al meu costat la gent que pugui saber que jo me'n vaig i que me puguin acompanyar, que em puguin... No facin coses des de la seva angoixa per parar les coses. Jo estic... He dit que no vull anar a intensius, per exemple. Vull dir, no.
Morir en pau.
Sí, tranquil. I amb els meus, sí. Això és una cosa, és un exercici interessant. Jo us convido a fer els cursos que fem, a vegades els dèiem als metges i infermeres, escriu una mica a l'elogi, que és el que llegiran el dia del teu funeral. Escriu, què t'agradaria que diguessin de tu? Perquè això te posa les piles, també. És un exercici perquè tu puguis reflexionar sobre, encara que no he aconseguit això, què m'agradaria que es pogués dir de mi el dia que jo marxi? I això és un exercici d'aspiració, d'anhel, de desenvolupament del teu màxim potencial. No? I prepareu i escriviu i deixeu-ho amb algú. O no ho deixis, simplement feu com a exercici personal. Però això és una reflexió bastant interessant.
Parlem de cures pal·liatives.
Sí?
Tu ets partidari de sedar la gent abans de morir?
Però això no és una opció de partidisme. Perdona, això és una indicació terapèutica molt clara. És a dir, la sedació... no té res a veure amb eutanàsia. La sedació és baixar el nivell de consciència. Per exemple, si hi ha una persona que ara es crema i té una gran cremada i l'enduen a intensius, el dolor que té fa que aquesta persona el dorms i simplement el deixes sedat. Li treus la consciència, el deixes dormit, igual que quan anestesies algú per operar-la, no? Aleshores, la sedació és una bona pràctica que fem quan hi ha un símptoma refractari en el final de la vida, en els darrers dies, en el moment de l'agonia. Per exemple, i veus que hi ha algú que està, per exemple, té un distrés respiratori, una fatiga, una falta d'oxigen, que tu li fas tot el que pots i veus aquella persona un dia, dos dies, ofegant-se d'una manera, amb una... Dius, escolta, què et sembla, sí? Però és que s'ha de fer d'acord amb el pacient, perquè l'altre seria un homicidi, poca broma. Tu no pots sedar ningú sense que la persona estigui informada i doni consentiment. No pots sedar ningú perquè la família vol que el sedis, no? La persona de ser conscient. Si hi ha un distrés, hi ha un malestar, que tu aquell símptoma no el pots resoldre d'altra manera, llavors és la bona pràctica és baixar el nivell de consciència i dir, escolta, què et sembla si et dormim? Però inclús ho podem fer a la carta. Mira, te dormim ara, avui aquesta nit, i demà matí et despertam i dius a veure com te trobes, si t'estimes més d'estar despert o dormit, i tu ho tries. La gent, normalment, quan està... Ara des d'aquí sembla bastant impactant, això, no? Quan dus 3-4 dies sense dormir, estàs veient que t'has de morir, que tant mateix, per favor, quan abans... I ja està. I això és una bona pràctica, això no té res que veure amb eutanàsia, perquè la sedació ni acurça ni allarga el procés de morir. Simplement li baixes el nivell de consciència i la persona, quan se'n va per la malaltia que té, però no perquè tu l'hagis sedat. M'entens?
I després què? Després de la mort, doctor, tu què t'esperes trobar?
Ah, això és una sorpresa meravellosa. Això és el viatge més apassionant que ens espera. Sí, per favor. Il·lusió, ganes, veure què hi ha, curiositat, interès, un poc de respecte també, No és allò d'anar-hi així, ara anem de broma, no. Bastant impressionant, o sigui, com diu aquell pastor que s'acosta al rei perquè el nombre li ha de fer un regal, quan s'hi acosta, s'hi acosta amb reverència i amb por. Això és un conte d'antic, que quan els reis eren reis i els contes no em refereix. Per dir, tu has de tenir una certa actitud reverencial i de bastant de respecte, perquè això és gros, Poca broma. Ara, deixa't sorprendre. Conten que el d'Apple, com es diu?
El Steve Jobs.
El Steve Jobs, sí, perdona. Que va morir i la seva germana estava present quan se va morir. El tio va posar la mirada mitjan a l'habitació, a l'aire, i va començar a dir, uau, uau, uau. Steve Jobs.
Segurament...
D'aquestes informacions n'hi ha moltíssimes de sorpresa, de dir uau, no?
Segurament entrarem en un país no descobert que no deixa tornar les seves fronteres cap dels seus viatgers.
Exacte.
Doctor Enric Benito, m'ha agradat molt conèixer't, poder xerrar una estona i indagar una mica més sobre una qüestió que en parlem molt poc, també el suplement, i avui hem volgut dedicar una estona al suplement a parlar de la mort amb la mirada també de l'oncòleg Enric Benito, ara dedicat a les cures pal·liatives i també a la pedagogia. Una abraçada ben forta.
Igualment, gràcies. Bon dia.